Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Sergi Alemany.
3 minuts i 3 quarts de 12 del matí. A aquesta hora parlem de psicologia i ho fem amb la psicòloga Gisela Llobet. Bon dia, Gisela.
Bon dia.
La Gisela que ha tornat al programa després d'haver estat mare per segona vegada.
Sí, sí senyor, sí, sí. Fa un mes avui que vaig donar llum.
Just un mes.
Un mes, 21 de setembre.
I aquí treballant, sí, ja sí. Fent vida, no la mateixa.
No, em deixen,
ja,
no em deixen ja, encara.
Hi ha un element que no deixa, no? Fer exactament el mateix que feia exactament fins ara, però vaja.
Bueno, però l'adaptació, sí, ens hem anat adaptant, que és el que toca, no? I molt bé, molt contents.
Aquestes últimes setmanes el programa hem anat parlant, vam parlar la setmana passada de la síndrome del nonan, ahir parlàvem del càncer de mama, motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama aquest diumenge, i hem vist, i sempre de fet, que hi ha malalties, les malalties més greus, que afecten a la persona, l'aspecte emocional, i afecten també a l'entorn del malalt. Això és el que avui volíem parlar amb la Gisela,
sí,
i també amb la companya, amb l'Eva Garrido, amb tot el seguit de dubtes i inquietuds, Eva, que ens han anat sorgint mentre preparàvem aquesta secció d'avui.
I tant, els hem recollit aquí i els portem per preguntar a la Gisela.
La típica pregunta, Gisela, que molts es fan, és per què m'ha tocat a mi.
Sí, hi ha un element importantíssim, no?, dintre del que seria tota la nostra vida i tot l'entorn, no?, que és un element que ens costa molt, molt de portar, que és el no poder controlar exactament tot el que et passa. Val? Normalment estem molt acostumats per la societat en la que vivim, tant en l'entorn laboral com decidim quan volem tenir fills, podem decidir fins i tot com podem canviar el nostre aspecte físic, no? Diguéssim que la ciència i la tecnologia ens ha donat moltes eines per poder controlar una miqueta molt més el nostre entorn i fins i tot a nosaltres mateixos. Però, evidentment, hi ha moltes vegades que hi ha moltes variables externes que no podem controlar, no? I aquest no control d'aquestes variables externes és el que fa que hi hagi aquesta una miqueta sensació de frustració o d'injustícia, no? Per part de les persones que es posen malaltes, no? I aquesta sensació de dir, bueno, i per què m'ha tocat a mi, no? Perquè moltes vegades sí que hi ha un element extern que pot provocar el càncer, doncs perquè fumem o bevem o portem una vida una mica estressant, val? Però hi ha moltes vegades que no, que la persona està sana, menja bé i aquest element extern doncs és difícil de trobar, no? I llavors doncs tens aquest punt de dir, ostres, per què coi m'ha tocat a mi, no? Aquesta enfermedad.
Sempre, i va bé que ho recordi la Gisela, hi ha aquest punt també que pot acabar d'influir. Hi ha coses que sí depenen de nosaltres mateixos.
Sí.
Hi ha un cas, una persona en aquesta redacció que ara ha estat una setmana que fins i tot ha hagut d'ingressar per una bronquitis. Si al darrere de tot això no hi haguessin una pila d'anys fumant, segurament no, aquest punt no hagués estat... l'ingrés no hagués estat necessari i hagués estat una bronquitis més normal.
Clar, però fixa't que l'emoció segurament és diferent.
I ara s'ha plantejat, si no ho havia fet ja abans, deixar de fumar.
Però fixa't que l'emoció és diferent. Ja, o sigui, diguéssim que tenim dos aspectes importants. Per un cantó, el fet de que no trobis la causa de per què t'ha passat, llavors aquí hi ha un procés d'acceptació de que hi ha coses que no pots controlar i que el que sí que pots fer ara és controlar com et comportaràs davant d'aquesta enfermedad. Val? Llavors, això sí que ho pots controlar i això sí que depèn de tu, no?
Que això és mirar cap al futur.
Sí, sobretot mirar cap al futur
i
sobre la solució del problema, perquè ara, per exemple, el càncer de mama, que és algo que se'n parla molt, no? És algo que en un 90% dels casos es cura i es pot seguir portant una vida normal, no? Llavors, sí que és veritat que hem de saber què podem fer a partir de llavors, és a dir, com em comporto jo davant de l'enfermetat perquè aquella enfermetat, evidentment, la pugui superar el millor possible, i tant jo com el meu entorn, no? I per un altre cantó hi ha el que tu dius, no? Quan realment ja sé la causa, que aquesta causa sí que ha sigut causada explícitament per la persona, però llavors aquí l'emoció és diferent, perquè aquí tenim és aquell sentiment, o aquella sensació, aquella emoció, no?, que tenim, que fins que no tenim l'avís del tot palpable, evident, tangible, no ens n'adonem compte, no? Per què? Perquè el fumar, perquè el beure, o el depèn de quines costums tòxiques que estan incorporades dintre la nostra societat, o el menjar malament, o el portar una vida molt sedentària, no ens fa mal fins a la llarga, fins que no passa un cert temps, no? I això també és molt típic diguéssim, de les personalitats que tenim en el nostre entorn, i sobretot en aquest primer món, de que tendim a fer les coses a curt plaç, en què la satisfacció tot sigui molt més immediat i al llarg plaç li donem poca importància, no? I justament és per això, o sigui, el curt plaç que tinc, ostres, doncs que si em fumo un cigarret després de menjar, em dona plaer. No penso que en no sé quants anys em pot perjudicar, no? I de fet, com que no és algú segur, doncs encara puc arriscar-me més, no?
En malalties més greus, com ara comentàvem, com un càncer, el recolzament en la família sempre és un factor important.
És fonamental.
Fonamental, si no, exacte. Sí. Una família unida sempre ajudarà a que aquest recolzament sigui més fonamental encara.
Sobretot el recolzament de la família i de veure, diguéssim, amb un punt positiu la situació. De fet, el fet de tenir una malaltia greu, com un càncer, com una malaltia d'aquestes, per exemple, ara parlàvem també de l'èbola, no? Que és una malaltia que ens ha vingut ara al primer món, que fins i tot no ens hem donat compte de que existia o no hi hem fet tant cas fins que no ens ha arribat a nosaltres, no? Curiosament. Però amb malalties d'aquest tipus, el que ens fan veure, sobretot, és que és una manera més d'afrontar un problema. Per tant, l'afrontament, que n'hem parlat moltes vegades en aquesta secció, hi ha una part fonamental, que és la recerca de recolzament. I això és fonamental. Llavors, davant d'aquest tipus d'afrontament, el tenir un recolzament social, parlem de família, però podem parlar d'un entorn, d'amistat, de parella, de
el laboral.
A nivell laboral, quin recolzament tens per part de la feina, no? Això també és molt important, no? Perquè això també et fa tenir una tranquil·litat, et fa sentir-te més reconfortat. Recordem que una de les hormones que més es dispara amb tot el tema social, no? Que és la part aquesta de la dopamina, l'oxitocina, tot això. Aquestes hormones, quan hi ha un contacte social, quan hi ha un recolzament, pugen al seu nivell, i això ens pot ajudar molt amb aquest tema d'aquestes malalties, perquè la part psicològica és molt important, no?
Parlàvem de la família i que és molt important que estigui unida, però, per exemple, anem a parlar d'altres entorns, laborals i amistat, que jo els he juntat a la pregunta. Moltes vegades he sentit, se sent que en els moments difícils, ja estem tractant avui el diagnòstic d'una malaltia greu, molts amics que creies que hi eren, no hi són. Desapareixen i no hi veus aquell recolzament que t'esperaves. Per exemple, això, un malalt em pot treure alguna
conclusió.
Una conclusió, em pot fer ho diré malament, una ensenyança d'això.
Una lectura posterior,
una
no?
Una lectura, i a més, positiva. Més aviat, en lloc de negativa, de dir, mira com em pensava que era el meu amic, com pensava que la feina era amb companys. Sí, més aviat una lectura positiva, sortir i dir, doncs mira...
Clar, aquí parlem de dues coses importants, no? Primer parlem del que és el concepte d'amistat i després parlem d'expectatives. És a dir, per un cantó, el concepte d'amistat el tenim moltes vegades molt idealitzat. Val? Llavors, nosaltres tenim la sensació de que un amic, bueno, ho ha de donar tot, ha d'estar allà, i és que l'amistat la podem tenir de diverses maneres. És a dir, tu pots tenir un amic per sortir de festa i amb aquell amic només, li demanaràs doncs, que pugui ser divertit, que tu passis ben bé i tal, però no li demanaràs una intimitat o una confiança, en depèn de quines situacions. Pots tenir un amic a nivell laboral, doncs, perquè dintre de la feina doncs, us porteu bé, feu un bon tàndem a l'hora de fer projectes, per exemple, o de treballar junts. Però llavors fora de l'entorn laboral, aquella persona doncs no li pots no teniu la prou confiança per demanar-li res més, no? I llavors pots tenir l'amic que sí que tens confiança, que realment li has explicat que tens una intimitat diferent, no? I que per tant creus que aquella persona sí que t'hauria de tenir un retorn, no? De la mateixa manera. Clar, quan no tenim clar quins són els grups d'amistat que tenim amb les diferents persones i nosaltres creiem que tots formen part de l'últim grup que he parlat, de l'intimitat, de la confiança, de l'estar allà, clar, quan això no passa, ens frustra, perquè les nostres expectatives estaven per sobre d'aquella amistat. Val? Llavors és molt important tenir clar quins amics són per una cosa, quins amics són per l'altra, que això no és dolent ni és bo, vull dir, realment, bueno, vull dir, bo sí, perquè ja està bé, no tens per què tenir sempre amics que ho donguin tot, que estiguin allà, en pots tenir uns quants, però pots tenir altres que no siguin per això. Llavors aquí, clar, hem de calibrar les expectatives, què esperes de cada persona, què passa quan et frustres, quan esperes coses d'aquella persona que aquella persona no és capaç de donar-te, no? Perquè, per el tipus d'amistat que tingueu, o perquè tu t'has entregat d'una manera que ella no. I això moltes vegades amb les amistats sol passar molt, no?
Consell, que la gent valori l'amistat que té amb cada persona i que no es frustri si veu que...
Sí, més que res és saber analitzar això, doncs quina amistat pots tenir amb cada persona d'una manera determinada i que aquella amistat pugui ser recíproca, és a dir, que no, ell no es dongui molt i tu poc, perquè llavors aquí les expectatives tornen a estar desequilibrades, no?
Deies, fora de micro, que és molt difícil l'entorn laboral. Has dit, ui, difícil, l'entorn laboral, lidiar amb l'entorn laboral i
jo
la malaltia. Ho has dit.
Vaja,
Sergi, ho has sentit.
M'heu enganxat, no? No, a veure, per què és difícil l'entorn laboral? L'entorn laboral no entra dintre la part emocional que pot entrar a la família o les amistats. Val? Llavors, l'entorn laboral té un altre objectiu, si li podem dir d'aquesta manera, val? Que és que tu treballes per un sou. Queda molt fred dir-ho, val? Perquè evidentment som persones i ens relacionem i bueno, i hem de tenir una empatia i hem de tenir una certa sensibilitat, no?, per el que li pot passar al company, però clar, no deixen de ser empreses, no deixen de ser llocs de treball, que el que fan és això, no? Tu dones un servei o dones un treball a canvi d'un sou. Llavors, per què és complicat? Doncs perquè, bueno, no tothom pot prioritzar el fet del teu benestar a nivell emocional, perquè, bueno, una de les coses que nosaltres fem a Pantarra i Escuig d'Empresa, i ens trobem moltíssimes vegades, que clar, que és important a la part de beneficis, que és important, però que la qualitat humana i la qualitat que tens en els treballadors i com els tractes és el que després, sense voler, et porta els beneficis, no? Llavors, doncs, quan hi ha un tema un afrontament d'aquest tipus, com pot ser una malaltia greu, fins i tot és que estem parlant d'algú que no és tan greu com un embaràs, no? I aquí ja costa molt regular-ho dintre de l'entorn laboral, no? Perquè, bueno, perquè es prioritzen altres coses, o perquè l'entorn laboral et pot permetre, no sé, unes setmanes o un mes, però quan això s'allarga molt, no? Doncs aquí la cosa comença a tenir més tensió, no?
Vaja, que a vegades no ho entenen, que t'has...
Es prioritza diferent.
Un temps, no ho entenen potser alguns caps.
Bueno, es prioritza diferent. La família prioritza el teu benestar. El cap ha de mirar que ha de cobrir un lloc de treball, que ha de pagar un altre sou, més el que t'està pagant a tu perquè estàs de baixa, val? I clar, tot això fa que no prioritzi la part més humana, diguéssim, no?
Tornem un moment al tema famílies. M'ha quedat, per exemple, una pregunta per fer-te. És molt fàcil que la família, tot i que el Sergi ha dit una família unida és important, t'ho has dit i tant que és important, el recolzament, però també és molt fàcil caure en el desconsol. Una mare que veu fàcilment, i me'n vaig, una mare que veu que un dels seus fills s'ha posat malalt, i també és difícil ser fort. Llavors, un consell per a aquells familiars que vegin que hi ha algú molt proper que està malalt, ells hi han de donar recolzament i que sempre, en silenci, o quan no se'ls veu, són també els que pateixen, però han de mostrar una bona cara davant.
Val, aquí hem de tenir en compte que, és el que deia al principi, no? Una enfermetat amb tot el que comporta, una enfermetat greu i amb totes les emocions que comporta, perquè realment és algo molt complexa, no deixa ser un afrontament, una situació problema, vale? Llavors, dintre de l'afrontament, què és el millor que podem fer? Focalitzar-los en l'emoció o focalitzar-los en la solució? El millor que podem fer és focalitzar-los en la solució. L'emoció hi és, evidentment, i hem de passar un estat de dol. Per què és un dol? Doncs perquè tenies un fill, en el cas de que m'has posat tu, d'una mare i un fill, tenies un fill que estava sa i ara de cop i volta està malalt. Val? Llavors aquí hi ha una mancança, hi ha una pèrdua de salut, per dir-ho d'alguna manera. I la mare ha de passar un procés de dol, igual que l'ha de passar el propi malalt, eh? Però és molt important que aquest procés sigui no quedi enquistat en ninguna fase, perquè el que ens interessa és que aquella persona es recuperi. I la part psicològica és molt, molt important, però importantíssima, val? De fet, O sigui, el fet de que nosaltres tinguem un funcionament dintre el nostre cervell amb un pensament positiu, amb un reforçament, amb un recolzament social, moltes vegades fa que les nostres pròpies defenses pugin. De la mateixa manera que quan tenim una depressió, el nostre sistema immunològic baixa. Val? Llavors, és importantíssim tenir en compte que hem de mirar cap a la solució. Llavors, què hem de fer els familiars en aquest sentit? Doncs, bueno, dir que estan tristos, val? Però no enquistar, o sigui, no que cada vegada que la mare vagi a veure'l plori. Tu pots, clar que pots plorar en un moment donat perquè estàs trista i ho estàs passant malament, però si cada vegada que vas a veure'l plores, clar, això el malalt no l'ajuda, no? Llavors, és tant que l'entorn com el malalt focalitzin cap a, bueno, a partir d'ara sé que tinc això, què puc fer, cap on puc anar, no?
Sergi, em deixes fer-li una altra pregunta a la Gisela?
L'última, molt ràpid.
Vinga, l'última. Ara et llegiré una frase una mica al revés, que és d'Albert Espinosa, del seu llibre El món groc, que és un noi que de ben jove, sí? És guionista, i de ben jove va tenir càncer. I llavors ell al llibre, és una frase que em va sobtar molt, i just sabent que fèiem aquest tema l'he anat a buscar. I ell deia, el millor que sabia fer a la vida era lluitar contra el càncer, i ara em deien que estava curat. Era així com deia ell, ara què faig a la vida, no? Com analitzaries aquesta actitud? És una mica al revés, no? Un pensament com al revés.
Clar, perquè realment, clar, és un afrontament, és un aconteixement vital tan gran, val? Que realment ha de ser un afrontament que t'ocupa tota la, o sigui, tota la teva vida, perquè de fet una enfermedad greu el que provoca és que a nivell laboral tinguis que canviar, a nivell familiar hi hagi un canvi, a nivell social hi hagi un canvi, llavors tot es concentra, no?, en afrontar aquesta situació i en afrontar aquesta malaltia. Clar, quan tu ja estàs curat, aquesta, diguéssim, aquesta batalla, no?, doncs deixa d'existir. I llavors t'has de fixar un altre objectiu. I és com dir, ostres, tot estava envoltat d'això i ara de cop i volta,
ja està,
i per tant m'haig de fixar altres objectius perquè això ja ho he superat, no?
Una etapa que, una pàgina que, del llibre que hem de passar.
Exacte.
Gisela Llobet, psicòloga, gràcies per tornar a ser al programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem parlat de l'afrontament emocional en les malalties, en el malalt i en el seu entorn. Ens tornem a veure si tot va bé la setmana que ve.
Exacte, molt bé. Merci.